Bon dia. L'Assemblea de Professors de l'Institut Montsecopa denuncia que la situació dels docents i dels alumnes és insostenible.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ens unim per la preocupació que tenim envers de l'atenció que podem donar al nostre alumnat. És a dir, la manca de recursos, la quantitat de feina que ens provoca tot el tema administratiu burocràtic, ens ha portat a una situació que no podem sostenir. És a dir, a nivell de salut mental nostre i de l'alumnat, no podem atendre a tota aquella diversitat que cada vegada ens arriba, tant a les escoles com als instituts, no podem atendre, perquè no tenim més hores, perquè no tenim més recursos, perquè ha arribat un punt que no podem més.
Acaben d'escoltar Verònica Galindo, membre de l'Assemblea de Professors de l'Institut Montsecopa, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. El món educatiu encara, una setmana carregada de vagues per reclamar millors condicions laborals i una millor qualitat del servei dirigida als alumnes a la Generalitat. El sou, la diversitat d'alumnes, les ràtios i la burocràcia són alguns dels aspectes que creuen que han de canviar, tant sí com no, perquè diuen que l'actual model no pot continuar. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 16 de març de 2026.
El dia en 4 minuts.
El PSC d'Olot critica la manera d'abordar el tema de l'habitatge i les ocupacions de l'equip de govern d'Olot. Diuen que no es pot fer política per mitjà de reels d'Instagram i demanen rigorositat amb les dades. A Santa Pau, l'Ajuntament millorarà els vestidors del camp de futbol. Recentment han sabut que es beneficiaran d'una subvenció de 45.000 euros del Pla de Xoc d'Equipaments Esportius de la Generalitat. En un futur, l'Ajuntament també voldria fer millores a la grada. El Garrotxa Domus s'amplia arreu de la demarcació de Girona i es converteix en el Gidomus. El projecte que va néixer a Olot fa uns anys consta d'un servei dirigit a propietaris d'immobles residencials que necessitin fer rehabilitacions. Olot tanca la capitalitat de la sardana, havent celebrat fins a una vuitantena d'activitats al voltant de la dansa a Catalunya. Aquest cap de setmana s'ha fet la cloenda i s'ha passat el relleu al Vendrell. En esports, la Unió Esportiva Olot renuncia a mirar cap amunt i es complica la vida a la classificació. Es va avançar gràcies a Marc Mas, però el Torrent li va remuntar amb dos gols en només 4 minuts. En hoquei patins, 3 gols en els primers 2 minuts de partit condemnen a l'hoquei Olot. Els olotins perden per 5-2 a la pista del Barça Atlètic després d'encaixar els 5 gols en una mala primera part. I a la contraportada parlarem d'Olot i la Palma, que impulsen la segona edició del curs internacional de vulcanologia aquest octubre. El programa reunirà estudiants, investigadors i professionals en una formació intensiva que combinarà teoria pràctica i sortides de camp.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Educació busca la complicitat dels directors de centres per desplegar l'acord amb Comissions Obreres i UGT com més aviat millor. El secretari de Millora Educativa insisteix que la negociació està tancada i que ara toca aplicar les primeres mesures. El Parlament votarà impulsar un escut de protecció social per a la guerra a Orient Mitjà i la condemna del conflicte. Esquerra demana culminar el cos d'acció exterior, junts un pla de gestió forestal, i el Partit Popular Català vol més suport a la concertada. Eleccions a Castella i Lleó, on el Partit Popular ha guanyat i el PSOE millora els resultats i Vox torna a ser decisiu. Els populars Antonio Fernández Mañueco guanyen 2 diputats, el PSOE també en suma 2 i Vox 1. Identifiquen 6 persones que usaven telèfons mòbils durant les proves teòriques pel permís de conduir a Tortosa. Els fets comporten la prohibició de poder presentar-se a les proves durant un període de 6 mesos. A la pàgina internacional, Israel llança operacions terrestres selectives al sud del Líban contra la milícia Hezbollah. Segons l'exèrcit israelià, les operacions inclouen el desmantellament d'infraestructura considerada de terror. terrorista i l'eliminació de combatents que cooperen a l'àrea. I quatre futbolistes iranianes renuncien a l'asil polític a Austràlia i demanen tornar al seu país. El govern australià ofereix opcions a les jugadores per continuar al país, però entén que elles han de prendre decisions increïblement difícils.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Torna la calma després d'aquest cap de setmana tan mogut, dissabte amb pluges, tempestes, nevades fins a 800 metres i ahir diumenge grans ventades de 100-130 per hora o superiors al Pirineu Oriental i també dalt de tot de la muntanya de Portbou, allà aproximant-se als 170 km per hora. Però vaja, Darnius, Navata, més de 130 km per hora, una tramuntana molt forta i que va fer estralls. Avui la tramuntana de matinada ha arribat als 60-70 per hora, per exemple, a Navata i a Roses, ja és més moderada, no pas forta, i a la tarda anirà minvant. Dia de sol, dia de quatre núvols prims pel que fa a la tarda i no hi ha d'haver precipitació. Molta mar de fons i encara temporal marítim. Destaquem que ha fet fred de matinada, glaçat fins a 4 sota 0 d'As, 3 sota 0 a Orís, a la Guixa i a la zona de Ripoll. També han arribat als 3 graus sota 0. A la Vall d'en Bas, 3 sota 0. Olot, 2 sota 0. A Camprodon, 2 sota 0. Alta muntanya, fins a 10 sota 0 a la Tosa, a 2.500 metres. De dia pot pujar una mica més la temperatura, màximes de 12-15 a l'interior, 15-16-17 cap a la costa i a la zona prelitoral. Per tant, s'estarà una mica millor i ja es va aturant el vent. Demà tot igual, puja una mica la temperatura, sol, ja pràcticament no farà tramuntana, potser una mica al matí, residual, i baixa, pocs núvols en conjunt. Dimecres a la tarda es pot ennuvolar una mica, no descartem algun xàfec al Pirineu Oriental, però seria ben poca cosa.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 16 de març de 2026 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant d'educació, perquè l'Assemblea de Professors de l'Institut Montsecopa d'Olot denuncia que la situació dels docents i dels alumnes és insostenible. El món educatiu encara una setmana carregada de vagues per reclamar millors condicions laborals i una millor qualitat del servei dirigit als alumnes a la Generalitat. El sou, la diversitat d'alumnes, les ràtios i la burocràcia són alguns dels aspectes que creuen que han de canviar, tant sí com no, perquè diuen que l'actual model no pot continuar així. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Comença una setmana de vagues en el món educatiu i diversos docents de la Garrotxa diuen prou. És el crit d'alarma que fan, per exemple, a l'Assemblea de Professors de l'Institut Montsecopa d'Olot. Verònica Galindo és membre de l'Assemblea.
Ens unim per la preocupació que tenim envers l'atenció que podem donar al nostre alumnat. És a dir, la manca de recursos, la quantitat de feina que ens provoca tot el tema administratiu burocràtic, ens ha portat a una situació que no podem sostenir. És a dir, a nivell de salut mental nostre i de l'alumnat, no podem atendre a tota aquella diversitat que cada vegada ens arriba, tant a les escoles com als instituts. No podem atendre, perquè no tenim més hores, perquè no tenim més recursos, perquè ha arribat un punt que no podem més.
Des de l'Assemblea de Professors de l'Institut Montsecopa d'Olot creuen en el poder de les vagues i la incidència que puguin tenir, donat que asseguren que ja és una part molt important els docents que s'estan unint a aquestes reivindicacions. Pel que fa als acords que es van prenent, asseguren que no són suficients i també demanen que els sindicats educatius es posin d'acord, almenys, en els punts principals. Creuen que les decisions polítiques que es prenen no capten el dia a dia que els docents viuen als centres educatius.
Hi hem vist disposició a arribar a uns acords, però evidentment els que s'han arribat fins ara no són suficients. Hem d'anar més enllà. Vol dir anar més enllà que ens escoltin i que realment sàpiguen les necessitats reals, no les que ells creuen que ens poden anar bé, no. Ràtios elevadíssimes, burocràcia infinita que llavors queda en un calaix i ningú es mira. Quina és la necessitat real de l'aula? Ostres, parleu amb nosaltres que som els que estem allà, no?
També critiquen els canvis constants de currículum i asseguren que el seu únic problema no és el sou, sinó que també els preocupa especialment la qualitat de l'educació que estan oferint els alumnes. Per això diuen que aquest és un problema global i que cal la implicació de tothom. Sandra Ortiz també és membre de l'Assemblea.
Demanar a les famílies que s'uneixin a nosaltres i que ens recolzin, perquè al final no és una cosa només dels docents, sinó que el que estem intentant és vetllar perquè l'educació pública doncs, sigui realment de qualitat i per apostar per un futur millor pels alumnes, sobretot, no només pels docents.
És la sensació que tenen una part important dels professionals de l'educació arreu del país i també a la Garrotxa. Segons l'Assemblea de Professors del Montsecopa, una mica més de la meitat del total de professors del centre s'han unit per fer un pas més i fer públiques les seves reivindicacions. A les portes d'aquest institut olotí hi ha pancartes que van cap a aquesta direcció, però també n'hi ha a altres centres educatius d'Olot. Asseguren que aquest és un moment històric per fer-se sentir i per fer canviar el rumb de l'educació a Catalunya.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes en la pàgina política. El PSC d'Olot critica la manera d'abordar el tema de l'habitatge i les ocupacions de l'equip de govern d'Olot. Diuen que no es pot fer política per mitjà de reels d'Instagram i demanen rigorositat amb les dades. Asseguren que el 96% de denúncies per ocupació corresponen a habitatges buits i creuen que des de l'Ajuntament s'han deixat escapar oportunitats de tenir més habitatge protegit.
El PSC d'Olot demana responsabilitat política a l'equip de govern de l'Ajuntament a l'hora de parlar de les ocupacions. Marina Alegre és portaveu del PSC d'Olot.
El que nosaltres demanem és rigorositat a l'hora de parlar de les ocupacions. Donar dades reals que diuen que el 96% de les ocupacions són de pisos buits i un 80% pertanyen a grans tenidors. L'ocupació de la vivenda, d'una vivenda particular, té una solució ràpida perquè la policia i el sistema judicial actua molt ràpidament. Per tant, no hem de ser alarmistes ni crear por, ni governar a cop de reels per sortir a xarxes.
Pel que fa al problema de l'habitatge, segons el PSC d'Olot, una possibilitat hauria estat el pla parcial del Morrot, fora del vessant volcànic. Allà diuen que s'hi projectaven una mica més de 300 habitatges, la meitat dels quals haurien estat protegits. Els socialistes, però, posen altres exemples. Joan Manel Robles és candidat del PSC d'Olot.
Promocions d'habitatge social que creiem que s'havien d'haver fet i que es va vedar des del govern de Convergència i Unió i de Junts en aquest últim cicle. D'entrada, l'àrea residencial estratègica del Mas Bosser, ja sabeu, l'avinguda Sant Joan de les Abadesses, hi havia d'haver hagut, perquè així es va aprovar l'àrea residencial estratègica que forma part del pla director aprovat el 2009 per la Generalitat de Catalunya, doncs una promoció d'habitatges de 431, dels quals 216 eren habitatges protegits. El 2015, doncs el ple, en aquest cas de Mia Coromines, el va deixar sense efecte, amb els vots a favor de, en aquest cas, els partits de dreta i els vots en contra dels partits d'esquerra.
Asseguren que la solució és fer polítiques d'habitatge que combinin dret a la propietat i dret a l'habitatge. Diuen que estan en contra de les ocupacions, però que el que no es pot fer és deixar desatesa a les persones desocupades.
A Santa Pau, l'Ajuntament millorarà els vestidors del camp de futbol. Recentment han sabut que es beneficiaran d'una subvenció de 45.000 euros del Pla de Xoc d'Equipaments Esportius de la Generalitat. En un futur, l'Ajuntament voldria fer millores a la grada.
L'Ajuntament de Santa Pau es beneficiarà del Pla de Xoc per Equipaments Esportius de la Generalitat. Gràcies a aquesta subvenció tenen previst fer millores a la zona esportiva del poble, concretament al camp de futbol. Cris Capó és l'alcaldessa.
Ens han dotat de 45.000 euros, el projecte volta uns 60.000 i en principi l'inversió més important serà tota la part de dalt del camp, que sobretot els vestidors, que els teníem molt desfassats i necessiten una revisió important i destinàvem una mica aquesta adequació dels vestidors que combregava també amb tota la part que ens va cap al pavelló, fer una mica aquesta adequació.
Recentment han completat les millores al camp de futbol 7, situat just al costat del camp de futbol. Des de fa un temps, a l'exterior de la zona esportiva, s'hi ha construït un parc de calistènia. També hi ha una taula de tenis taula. A Cala Guapa s'hi ha fet una pista de petanca i una altra taula de tenis taula. A la zona del camp de futbol, en un futur, l'Ajuntament voldria fer millores a les grades.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El Garrotxa Domus s'amplia arreu de la demarcació de Girona i es converteix en el Gidomus. El projecte, que va néixer a Olot fa uns anys, consta d'un servei dirigit a propietaris d'immobles residencials que necessitin fer rehabilitacions. A banda, també està pensat per comunitats de veïns i segueix el camí dels objectius marcats per a la Unió Europea de cares a 2030 i 2050. Aquest dimarts, a partir de les 6 de la tarda, es farà una xerrada informativa a l'Espai Cràter. Aniol Puigvert.
El projecte que es va donar a conèixer inicialment a Olot i que després va passar a ser Garrotxa Domus, ara s'amplia i englobarà tota la demarcació de Girona. Es tracta d'una iniciativa finançada per la Comissió Europea i que té el principal objectiu de donar un servei a aquelles famílies que visquin en algun habitatge i vulguin rehabilitar-lo. Una sèrie de millores que han de seguir els objectius marcats pel 2030 i també pel 2050, segons la Unió Europea. També és un servei destinat a comunitats de veïns i compta amb l'assessorament per part d'un equip de professionals, tal i com detalla el coordinador del programa Gidomus, Manuel Pretel Wilson.
Les famílies venen, o les persones, amb unes idees molt concretes de què volen rehabilitar, poden unes finestres, volen posar plaques o volen fer aïllaments, però sempre s'ha de fer una valoració més global, més integral, i nosaltres fem aquest assessorament que consisteix en fer aquest preestudi, que seria una petita preauditoria, on detectem on podrien estar les possibles millores que acabaran redundant en benefici d'aquesta eficiència energètica, que pot coincidir amb el que tenien originalment pensat, però a vegades hi ha coses que poder fins i tot costen menys i que tenen un impacte major.
En detalls, la sèrie de rehabilitacions han de seguir línies europees com la neutralitat d'emissions al medi ambient del 2050. Actualment, des de la coordinació de Gidomus, es troben que hi ha molts parcs urbanístics envellits que dates d'abans del 1980 i que això provoca que s'hagi d'accelerar el ritme en la rehabilitació i la construcció. Tot plegat sota el paraigües de la Fundació Europeis. Un dels patrons és Jordi Güell.
Aquesta fundació, que està situada aquí a Olot, ara actualment està a la plaça Vayreda, on els nostres oients que tinguin interès en el programa s'hi poden presentar, però també hem arribat a un acord i a un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, on també, amb cita prèvia, doncs podrem atendre a tothom qui tingui interès, que vulgui conèixer aquest projecte i valorar fer una inversió a favor del seu confort, a favor del seu estalvi a casa seva, doncs poden venir.
En el cas de col·lectius com la gent gran, compten amb ajudes per tal de tirar endavant aquestes rehabilitacions i millores en habitatges. La Fundació Europeis no només gestiona aquest projecte, sinó que treballa amb altres ciutats catalanes i d'arreu del territori espanyol. Aquest dimarts a les 6 de la tarda a l'Espai Cràter es farà una xerrada informativa sobre Gidomus, on s'explicaran els detalls del programa.
I abans dels esports, Olot tanca la capitalitat de la sardana havent celebrat fins a una vuitantena d'activitats al voltant de la dansa de Catalunya. Aquest cap de setmana s'ha fet la cloenda i s'ha passat el relleu al Vendrell, que serà la ciutat encarregada de mantenir aquest títol els propers 365 dies. L'Ajuntament diu que algunes de les propostes que s'han fet durant aquest any es mantindran. Natàlia Moreno.
La sardana ha estat la gran protagonista de l'any a Olot amb motiu de la capitalitat que ha ostentat en els últims 12 mesos. S'han fet prop d'una vuitantena d'activitats pensades per posar la sardana i la ciutat al centre de la cultura popular de tot el país. A proposta de l'agrupació sardanista d'Olot, l'agrupació sardanista de la Garrotxa i Flor de Fajol, l'Ajuntament va acceptar assumir aquesta responsabilitat i el resultat ha estat més que positiu, segons l'alcalde Agustí Arbós.
Un cop acabat aquest any, doncs, primer de tot, doncs, agrair-los la gran feina, crec que ha sigut cap a la ciutat, doncs, donar molta força al sector de la sardana. Hi ha hagut més actes sardanistes que setmanes ha tingut l'any, gairebé 80, 50 setmanes que ha tingut l'any, i a més, ja avanço, hi ha hagut activitats i moments doncs, que han funcionat tan bé que mantindrem. Per tant, tot i que va la capitalitat de la sardana, sí que la ciutat d'Olot conservarà un seguit d'actes que crec que ha valgut la pena de viure i per tant conservarem en la nostra agenda d'aquest proper any.
El president de Som Sardana, Xavier Tresserres, ha destacat la importància de convertir la ciutat en cap i casal de la cultura popular i de la sardana en particular.
És important, sí que les capitalitats són bàsicament per posar les les ciutats al mapa sardanista, però també són perquè a la pròpia ciutat el moviment sardanista es reforci, estigui bé, augmenti i que, en fi, que faci cohesió entre ells, que és molt important també aquesta cohesió sardanista.
Durant l'acte de cloenda, celebrat aquest cap de setmana a la Sala del Torín, s'ha homenatjat el programa Ritmes de Catalunya de Ràdio Olot per haver estat la veu de la capitalitat de la sardana. El conductor del programa és Miquel Serrat.
Ja portem un temps que al fer un informatiu de cultura popular, o sigui, enfrontar-se en el món de la radiodifusió amb una hora de durada parlar de cultura popular no és molt habitual, millor dit, som els únics. Llavors, una ràdio que parli de cultura popular i que parli de la capitalitat, en aquests moments hem sigut la primera emissora, i mira que hi ha emissores a Catalunya, hi ha capitalitats, però hem sigut la primera que realment cada setmana ens anem fent ressò, inclús la mateixa Generalitat ens ho ha reconegut, trucant-nos dient gràcies per fer de porta en veu.
La capitalitat sardanista d'Olot s'ha tancat aquest cap de setmana amb un acte central al Torín i amb una ballada i un concert al Firal Petit. Des d'ara, la capitalitat de la sardana l'ostentarà el Vendrell.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns amb la Unió Esportiva Olot, que dissabte a la tarda va renunciar a mirar cap amunt i es complica així la vida a la classificació. Es va avançar gràcies a Marmas, però el Torrent li va remuntar amb dos gols en només 4 minuts per acabar guanyant per 1-2. El penúltim classificat va trencar la imbatibilitat de l'Olot a l'estadi municipal. El conjunt de Roger Vidal ja té la zona de perill a només un partit. El play-out és a 3 punts i el descens directe s'acosta a 4. Ens en dona tots els detalls en David Planella.
Tret el peu de la Unió Esportiva Olot, al minut 52, el conjunt olotí guanyava el Torrent per 1-0 i estava a 3 punts del play-off. El 97, amb el xiulet final de l'àrbitre, el marcador de l'estadi municipal reflectia un inexplicable 1-2 i la classificació un pas enrere i una oportunitat perduda més. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Eren 3 punts que s'havien de sumar i hem perdut, no? A més, se'ns ha posat el partit bé, sabíem que podia ser un partit llarg, que havíem de madurar, que havíem de tenir pilota, i quan fem l'1-0, que sembla que tot sigui més fàcil, continuàvem tinguent bola, potser estàvem més a prop del 2-0, en dues situacions de poca concentració, poc estar en el partit, ens han rematat el gol inicial.
Després d'una primera meitat espessa en què li havia costat molt arribar amb fluïdesa a l'àrea del Torrent, a la segona l'Olot va sortir amb més decisió i de seguida va trobar recompensa. Al minut 7, Marc Mas va caçar amb el cap una centrada de Salvans i va desencallar el 0-0. Semblava que avançant-se en el marcador l'equip havia fet el més difícil i que a partir d'aleshores podria tenir el partit controlat, però res més lluny de la realitat. Al minut 21, Javi Gomilla, amb un gran control i una gran definició, va fer l'1-1 i només 4 minuts després, Antonio Salinas, amb un altre bon xut des de la frontal, va capgirar el marcador. De l'1-0 a l'1-2 en un 3 i no res.
És que no pot ser que aquestes dues desconnexions ens deixin aquesta cara d'anar de 0. És que no ho puc entendre. No, crec que no ens ha passat quasi ben tot l'any. Crec que hem estat a un nivell competitiu molt alt durant, que crec que en tot l'any. I avui, després del gol, poder algú s'ha pensat que això estava fet.
Malgrat rebre aquests dos gols consecutius, l'Olot no es va arronsar, es va abocar a l'atac i va tenir múltiples arribades a l'àrea valenciana. L'ocasió més clara, de Nuja, amb una rematada de cap que va sortir fora. La pilota no va voler entrar, l'Olot va caure i va acabar perdent la imbatibilitat a casa gairebé un any després de l'última derrota, que datava del 13 d'abril del 2025 contra l'Europa. Dissabte, el Torrent, penúltim classificat a 10 punts de la promoció de permanència, va ser el primer equip a saltar l'estadi municipal aquesta temporada.
Estic convençut que això, contra un altre rival i anant empatats, això poder no hagués passat.
Amb la derrota a la segona consecutiva, l'Olot desaprofita l'enèsima oportunitat d'acostar-se a la part alta de la taula i es condemna a mirar cap a la part baixa. Quan falten 7 jornades per acabar la temporada, l'objectiu serà evitar entrar en el lloc de play-out i aconseguir la permanència directa.
Hem de sumar ràpid els punts que necessitem per l'objectiu i estem convençuts que ho farem, no? Avui estem tocats, però és que no tens temps d'enfonsar-te perquè diumenge que ve Porreres torna a ser importantíssim.
Del penúltim classificat, el Cué, diumenge que ve, a les 12 del migdia, l'Olot visitarà el camp del Porreres, un equip que, com el Torrent, té un peu i mig a tercera, però que no baixarà els braços.
De males notícies en futbol, també a males notícies en hoquei patins, perquè 3 gols en els primers 2 minuts del partit van condemnar ahir al migdia a l'hoquei Olot, que va perdre per 5-2. Els olotins van caure a la pista del Barça Atlètic després d'encaixar 5 gols en una mala primera meitat. Els garrotxins no van tenir el seu millor dia aquest diumenge al migdia a Llars Mundet i es van veure superats per un filial blaugrana més efectiu, especialment com ara comentàvem en el tram inicial de partit. Amb aquesta derrota, l'hoquei Olot diu adeu a una dinàmica de 7 partits consecutius sense perdre. Diumenge al migdia, pista de parquet i mala primera meitat de l'hoquei Olot. Tres coses de les quals no estem acostumats a llegir o escoltar de l'equip olotí aquest 2026, però que per primera vegada aquest any es van haver de veure. En concret, a Llars Mundet, davant del Barça Atlètic, un filial blaugrana carregat de talent i joventut, que va sortir al partit amb el punt de mira molt afinat. 3 gols en 52 segons són els que van queixar l'hoquei Olot en els primers 2 minuts de partit. Un fet insòlid des que l'equip competeix hoquei plata i que Marc Cáceres i Vial Nadal per partida doble van protagonitzar. Un inici que encara tenia una carta amagada en forma de penal a favor dels últims i que David Carles el va transformar quan es complia el minut 2. 4 gols en total i un guió de partit que per part de l'hoquei Olot no convidava l'optimisme. Una distància al marcador que es va ampliar amb el 4-1 de Vicent, on Raurell no va poder acabar d'aturar la bola i novament Nadal, aquesta vegada des de la falta directa, posava el 5-1 quan només s'havien jugat 21 minuts de partit. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Si les tres primeres arribades et fan gol quan portàvem moltes i moltes setmanes que no n'encaixàvem més de 2, fa que el partit sigui molt complicat. M'ho he de tornar a mirar en calma exactament per què. Sí que tinc el record del primer és un bloc amb un xut exterior i després un altre pèrdua amb un xut que ha anat a la creu. Crec que, bueno, hi ha una part que segurament tindrem cosetes que nostres i una altra part que també és la qualitat o l'encert de col·locar la pilota allà, però sí que això ens ha penalitzat moltíssim.
A la represa, pràcticament res a destacar en un tram controlat pels de Dani Moreno, gràcies a l'avantatge al marcador, i l'hoquei Olot ho va intentar sense encert. Només Marc Prat va poder maquillar el marcador amb el 5-2 definitiu a la recta final, després d'una bona assistència de Daniel Mangas.
Que després els jugadors ho han corregit molt bé i penso que la segona part ha estat una segona part molt, molt més bona. Hem tingut arribades, al final també es tracta d'efectivitat. El que dèiem, ells les tres primeres fan gol, nosaltres a la segona part hem tingut arribades per intentar-nos acostar una mica més en el marcador.
Amb aquesta derrota, l'hoquei Olot diu virtualment adeu a les opcions de lluitar per la part alta i ara només li queda tancar la permanència. Té 12 punts de marge, quan en queden 18 per disputar-se. La Lliga s'atura ara un mes i el proper compromís dels olotins no serà fins l'11 d'abril a la Josep Jou davant l'Sporting Alcoi.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Arriba el moment de la contraportada, on avui parlem d'Olot i la Palma, que impulsen per segona vegada el curs internacional de vulcanologia aquest octubre. El programa reunirà a investigadors i professionals en una formació intensiva que combinarà teoria, pràctica i sortides de camp entre la Garrotxa i les Illes Canàries. Com a novetat, el curs està en procés d'acreditació per convertir-se en un diploma d'expert de la Universitat de Girona.
La contraportada.
Després d'exhaurir totes les places en la primera edició, el curs internacional de vulcanologia Olot-La Palma tornarà aquest 2026 amb una segona edició que vol consolidar aquesta proposta formativa especialitzada en l'estudi dels volcans. El curs se celebrarà del 12 al 24 d'octubre i reunirà estudiants, investigadors i professionals interessats en la vulcanologia en un programa intensiu que combina teoria, pràctica i sortides de camp. Igual que l'any passat, la formació es desenvoluparà entre dos territoris volcànics, la Garrotxa i l'illa de la Palma. A la comarca s'hi tractaran qüestions com la petrologia, la vulcanologia física o la geofísica aplicada, mentre que a la Palma el focus se situarà en la geologia de les Illes Canàries, la vigilància volcànica i la gestió del risc. Tot plegat en un context marcat també per l'activitat sísmica i el vulcanisme actiu a l'arxipèlag, amb referències a episodis recents, com els moviments sísmics registrats al voltant del Teide aquest any. Ho explica Xavier de Bolós, membre del Geo3BCN i del CSIC.
Aquests grans volcans doncs, que tenen activitat volcànica, doncs, en aquest curs també doncs, es treballen, s'estudien, es tracten d'entendre i, sobretot, de donar eines de cara a que els professionals doncs, puguin tenir el coneixement necessari per poder donar resposta a situacions d'emergència i de crisis volcàniques.
Una de les novetats és que el curs es troba en procés d'acreditació per part de la Universitat de Girona, amb l'objectiu que pugui convertir-se en un diploma expert, un postgrau equivalent a 11 crèdits.
Seminaris d'especialització on es donaran temaris específics amb especialistes que vindran expressament a donar doncs, aquests seminaris de temes concrets, de temes específics, tals com l'aplicació doncs, de mètodes geofísics per entendre els volcans des de profunditat o bé tota la part de ciència en obert, tota la part doncs, de com s'han de treballar científicament les dades d'accés obert i de ètiques i professionalitat científica.
La formació no es queda només en l'àmbit estrictament acadèmic, sinó que durant tot el curs també hi haurà activitats obertes al públic general, tant a Olot com a La Palma. Gemma Canalia, regidora de Turisme i Promoció de la Ciutat a l'Ajuntament d'Olot, explica la importància del projecte per la ciutat.
Un projecte que, de col·laboració, en aquest cas que en formen part a Olot, a La Garrotxa, La Palma, és un punt de trobada en el qual també fa que potenciem aquest sector més volcanòleg i científic en aquest cas. Per tant, des d'Olot, evidentment, continuem apostant no fermament per continuar sent referents en volcanologia i en la divulgació científica.
El curs s'adreça a estudiants dels últims cursos de grau, així com de postgrau i doctorat en àmbits com la geologia, les geosciències, la física, la química o les ciències ambientals. També està obert a personal investigador, tècnic i professionals vinculats a la gestió i vigilància del risc volcànic, l'àmbit ambiental, la geoconservació o la divulgació científica. La preinscripció i la sol·licitud de beques es podran fer del 13 de març al 30 d'abril i s'ofereixen un total de 25 places.
Entre volcans acomiadem aquest informatiu migdia de dilluns 16 de març de 2026, però ara, com sempre, us deixem amb tota l'actualitat esportiva a l'antena de Ràdio Olot amb el tercer temps amb en David Planella. No marxin de l'antena de Ràdio Olot, on també a partir de les 3 hi tornarà la informació més actualitzada de casa nostra i també d'arreu de la demarcació. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.